minuts més.
Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. Matí fresquet, 12 graus aquesta hora al centre de la ciutat d'Olot i amb el cel parcialment serè en un altre dia de caloreta. Neus Assín, de nou, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Com tenim les temperatures?
Ens llevem amb 10 graus a Mieres, a la Vall d'en Bas i a Vic, 9 a Ripoll i a Vall de Núria, 12 a Sant Feliu de Pallerols i Anglès, 13 a Santa Pau i a Castellfollit de la Roca, en tenen 15 a Banyoles i a Girona, 18 a Figueres i 4 a Hades.
Previsió del temps, Dani Ramírez.
Aquest dijous ens portarà també temperatures altes. Veurem, sembla que no superaran les d'ahir van ser altíssimes, 28 a Vic, 27 a Olot, 28 a Mieres, 28 a Girona, 22 a la Molina, a la cota 1.400, o per exemple, 30 graus a la cota 600 del Montseny. Realment moltíssima calor en punts interiors. Avui hi haurà alguna boira, núvols baixos a la costa, al prelitoral, algun núvol prim a l'interior, globalment farà sol, però potser la temperatura baixi un grau o dos. Encara seran molt altes, però sembla que comencen a davallar. Aquesta petita tendència a baixar la temperatura es notarà més divendres al cap de setmana. Cada dia poden baixar un grau o dos, per tant, sobretot ja entre diumenge i dilluns, tot i fer calor, tot i tenir temperatures més altes del normal, sembla que mica en mica es anirà desinflant aquesta gran calorada tan persistent que hem tingut bona part d'octubre, sobretot la segona quinzena, que ha estat extraordinària. De moment de pluges no en veiem per enlloc, ambient assolellat, tant divendres com segurament el cap de setmana, i potser dilluns al vespre, refresqui una mica més, just la nit de la Castanyada, tindríem temperatures ja pràcticament normalitzades. Per ara, sense pluja, sense tempestes.
Gràcies, Dani. Bon dia i bona hora. Titulars del dia amb el suport de Vinyes Gravoleda. L'Ajuntament d'Olot presentarà aquest matí els pressupostos del 2023.
El consistori que els ha d'aprovar en el ple previst per aquesta tarda ha avançat que els comptes venen condicionats per l'encariment dels preus. Tot i així, l'Ajuntament ha afegit que si bé es faran totes les actuacions previstes, s'haurà de reduir la intensitat.
Escoltem l'alcalde d'Olot, Pep Berga.
La gràcia d'aquest pressupost és que no deixem de fer res, però potser tot allò que fèiem ho haurem de fer amb una intensitat menor. Aquí estem acabant de fer quadrar tots els números, els hem compartit amb els grups.
Bassols Energia estrenarà abans de que acabi l'any l'energia al núvol. Es tracta d'un espai virtual on els clients que produeixen la seva pròpia electricitat podran guardar-ne els excedents sense necessitat de tenir bateries físiques.
La companyia està en ple procés d'adaptació cap a l'autoconsum i afronta el 2023 amb l'objectiu de preservar els seus clients davant l'increment de preus.
Escoltem a Roger Segura, és el director de Bassols Energia Comercial.
Nosaltres, davant la previsió de que aquest problema durés 3-4 mesos, vam tardar molt fins al gener de l'any següent en traslladar aquests augments de preu, a repercutir-lo als clients. Malauradament, no van ser 4 mesos perquè a sobre va començar la guerra a Ucrània, sinó que portem 12 mesos i encara estem en aquesta situació.
Emprendre va molt més enllà de ser una activitat econòmica. És una activitat social i cultural, ho ha dit l'experta en comunicació empresarial Tura Baró. Baró ha participat en una ponència a la Vall d'en Bas, on s'ha posat de manifest que la Garrotxa és un territori socialment sostenible.
No és només una activitat econòmica emprendre, sinó que també és una activitat social, cultural i de comunicació entre totes les persones implicades. El que es fa avui a la Garrotxa, al final, té conseqüències en un territori molt més ampli. Hem de tenir en compte l'efecte papallona. El que fem nosaltres aquí, per petit que sigui, pot tenir impacte a molts milers de quilòmetres més enllà.
Baró ha participat en la setmana dedicada a l'emprenedoria en el Garrotxa Emprèn. És un dels actes inclosos en aquesta iniciativa que té lloc durant tota aquesta setmana i que pretén posar en valor tot el món de l'emprenedoria. Estem a les portes del cap de setmana i realment entrem en el llarg pont de Tots Sants, però també, i no ens en podem escapar, és el pont de Halloween. Sant Feliu de Pallerols recupera la nit més terrorífica de l'any. El proper dilluns, el centre del municipi es convertirà en un gran circuit de la por. Després de la primera edició del 2019, l'organització vol aportar novetats per als més petits i també per als adults.
En aquest sentit, els circuits no seran els mateixos i les hores i els llocs també seran diferents.
Escoltem un dels seus organitzadors, és en Josep Masó.
Aquests dos itineraris, dos recorreguts diferents, un per als més menuts, que en aquest no hi hauria, diguem-ne, zones de por, zones així amb molt de colorido, màgia, diguem-ne, no hi ha zones de por concreta. I l'altre sí que és d'encarat als joves i als més grans, que sí que és ja amb una temàtica de sobre pel·lícules de por, i hi ha diferents escenes distribuïdes en un recorregut per diferents carrers, que volen recrear una mica algunes pel·lícules d'aquestes de por. Seria bàsicament les directrius de lo que s'està organitzant.
I si no us agrada tot això de Halloween, sempre podeu gaudir d'un bon espectacle de drag queens, perquè el fenomen drag arriba a la Casa Cultural d'Andalusia d'Olot. Aquest dissabte arriba el segon concurs per escollir la transformació més ben aconseguida i la millor demostració de talent.
És un espectacle pensat per tots els públics i que busca donar a conèixer el moviment i trencar els estigmes sobre el transformisme.
La directora general del concurs és Diva Valdivia.
Porque creo que realmente necesitaríamos que todo el mundo conozca que la cultura drag no es solo discoteca, que también hay una parte muy bien trabajada artísticamente. Yo soy actriz y directora artística y como tal pues muestro al público todo lo que sé hacer, todo lo que aprendí con el teatro.
I anem als esports, perquè la Josep Jou espera a l'hoquei Olot. El conjunt olotí jugarà el primer partit a casa de la temporada després de més de 5 mesos. Rebrà el Companyia de Maria Gallec aquest dissabte a 8:15 del vespre, com sempre ja ho sabeu, en directe a l'antena de Ràdio Olot.
Jordi García i Adrià Piera no podran comptar ni amb Aniol Mangas lesionat ni amb Guillem Raurell sancionat després de veure la vermella a la pista del Vendrell. La bona notícia és el retorn de Ferran Sacrés després de superar els problemes de l'adductor.
Segurament serà un partit carregat d'energia després del bon paper de la setmana passada al Vendrell. El tècnic de l'hoquei Olot és Jordi García.
És un equip amb moltes ganes, és un equip que hi va molt, que corren moltíssim. Tècnicament seran més bons o més dolents, però sí que és veritat que ho donen tot, surten i corren moltíssim, i a partir d'aquí nosaltres hem de plantejar un partit tranquil, sí que surtin a les contres, però sabent quan parar, temporitzant el tema dels jocs.
La cursa de muntanya de Besalú prevista per aquest diumenge serà de 17 quilòmetres. L'entitat que organitza la prova, el Besalú Cross, confia en arribar fins als 220 participants.
El recorregut d'aquesta edició és exigent, amb uns 800 metres de desnivell i noves zones de corriols. La sortida es farà aquest diumenge des de la plaça de la Llibertat a les 9 del matí.
Un dels membres de l'organització del Besalú Cross és Marc Boada.
Participació, el límit de participants serien 250. A dia d'avui en portem 130 i esperem arribar a uns 220 o, bueno, tant de bo fossin 250, la veritat.
És l'actualitat en aquestes primeres hores del matí. Són les primeres notícies del dia. Titulars amb el suport de Vinyes Graboleda.
Perquè la confiança és bàsica, perquè el rigor és imprescindible, perquè la tranquil·litat no té preu. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Graboleda. Som especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. 30 anys al vostre servei. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972 26 96 02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Graboleda. Confiança, rigor i professionalitat.
Anem al trànsit, policia local d'Olot, bon dia.
Bon dia. Avui els carrers tallats seran el carrer Major tota la tarda, el carrer Dolors de les 2 fins a les 4 i el carrer Ballaire de les 9 fins a les 5 de la tarda. També segueix tancat el carrer Sant Roc. Hi ha reserves d'estacionament al carrer Ramon i Cajal tot el dia, al carrer Arada també tot el dia, Bolors només fins a la 1, i el carrer Major i el carrer Sant Rafel, que la brigada anirà col·locant els llums de Nadal. També segueixen les reserves a la plaça Clarà, a l'avinguda Bisaroques, al carrer Castellà Lloberes, alcalde Lluís Casademont i a l'avinguda Reis Catòlics. Això seria tot. Molt bon dijous.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
5 minuts més.
Entrem en matèria. L'Ajuntament d'Olot presentarà aquest matí els pressupostos del 2023. El consistori, que els ha d'aprovar en el ple previst per aquesta tarda, ha avançat que els comptes venen condicionats per l'encariment dels preus.
Tot i així, l'Ajuntament ha afegit que si bé es faran totes les actuacions previstes, s'haurà de reduir la intensitat.
Ens ho explica l'Aniol Puigverd.
Les conseqüències que encara arrosseguem de la Covid, la pujada del preu de la llum i del combustible i les repercussions de la guerra entre Ucraïna i Rússia, que per molt que no ho sembli, també repercuteixen a les institucions municipals, fan d'aquests pressupostos un dels més complicats dels últims anys. Aquesta tarda, el ple de l'Ajuntament d'Olot debatrà els pressupostos del 2023 que l'equip de govern presentarà aquest matí. També s'han d'aprovar les noves taxes de l'IBI o la de les escombraries, que aquest any han pujat un 2,9%. Avui també sabrem quines són les inversions més destacades pel proper exercici. Segons el pressupost d'aquest any, s'ha invertit uns 6 milions d'euros, la quantitat més alta en els últims 13 anys. L'alcalde d'Olot és Pep Berga.
Hem de ser capaços doncs, de fer-ho amb un pressupost que, a més, sigui un pressupost efectiu, és a dir, que sigui de veritat i que després no ens falli. Tenim la sort de tenir uns serveis econòmics doncs, que actuen sempre amb molta prudència en aquest Ajuntament. Mai en el passat doncs, s'ha donat que aprovéssim un pressupost d'ingressos que no s'acabés complint i que permetés doncs, executar totes aquelles despeses que tenim previstes. Aquest exercici aquest any està més difícil, sí, efectivament.
El plenari més important de l'any tindrà lloc avui a les 6 de la tarda al Saló de Sessions de l'Ajuntament d'Olot. Tot i que encara no s'hagin fet públics, els números ja s'han traslladat als diferents partits polítics perquè els puguin estudiar abans de pronunciar-s'hi. No obstant, Berga afirma que, malgrat les dificultats, en aquest pressupost del 2023 no es deixarà de fer res a la ciutat.
La gràcia d'aquest pressupost és que no deixem de fer res, però potser tot allò que fèiem ho haurem de fer amb una intensitat menor. Aquí estem acabant de fer quadrar tots els números, els hem compartit amb els grups.
Ara fa un any l'Ajuntament d'Olot va aprovar uns pressupostos per aquest 2022 de 42 milions d'euros, el més alt de la història.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Temps ara pel medi ambient.
Per gentilesa, d'Olot Mig.
Bassols Energia estrenarà abans de que acabi l'any l'energia al núvol. Es tracta d'un espai virtual on els clients que produeixen la seva pròpia electricitat podran guardar-ne els excedents sense necessitat de tenir bateries físiques. La companyia està en ple procés d'adaptació cap a l'autoconsum i afronta el 2023 amb l'objectiu de preservar els seus clients davant l'increment dels preus.
En una entrevista als 5 minuts més de Ràdio Olot, el director general de Bassols Energia Comercial, Roger Segura, ha explicat que l'increment del preu de l'electricitat el van començar a assumir el 2021, però no va ser fins un any més tard que els clients de la companyia ho van començar a notar.
Nosaltres, davant la previsió de que aquest problema durés 3-4 mesos, vam tardar molt fins al gener de l'any següent en traslladar aquests augments de preu, a repercutir-lo als clients. Malauradament, no van ser 4 mesos perquè a sobre va començar la guerra a Ucrània, sinó que portem 12 mesos i encara estem en aquesta situació.
Segura ha afegit que cal estudiar les factures de les companyies d'electricitat monopolístiques per adonar-se que darrere de grans campanyes comercials, en realitat, el cost de l'energia té el mateix preu per tothom.
Revisem les factures d'aquestes empreses monopolístiques amb els seus clients i el que ens adonem és que, en molts dels casos, els clients existents paguen més cara l'electricitat que amb nosaltres. I simplement és un tema de que ells fan servir polítiques molt agressives de captació, en el qual inicialment tenen un preu aparentment més competitiu, però després això canvia i paguen el mateix o més de lo que estarien pagant amb una companyia com la nostra.
El responsable de Bassols Energia Comercial ha dit que la companyia encara el 2023 amb una forta aposta per l'autoconsum que ha de permetre, segons ell, protegir els clients dels increments desmesurats de preu.
La màxima empenta i la màxima motivació perquè estem fent moltes iniciatives per transformar el negoci i l'oferta als nostres clients de la companyia per poder-los protegir al màxim d'aquesta situació, com són, doncs, com us he comentat, el tema de l'autoconsum. Estem a poc de treure un producte de bateria virtual.
L'energia al núvol de Besòs permetrà als clients gestionar els seus excedents d'electricitat i dedicar-los a segones residències, guardar-los per mesos successius o fins i tot cobrar-los, entre d'altres avantatges. Calculen que estarà en funcionament a finals d'aquest mateix any.
Emprendre va molt més enllà de ser una activitat econòmica. És una activitat social i cultural. Ho ha dit l'expert en comunicació empresarial Tura Baró. Baró ha participat en una ponència a la Vall d'en Bas, on s'ha posat de manifest que la Garrotxa és un territori socialment responsable. És un dels actes inclosos en el Garrotxa Emprèn, que té lloc durant tota aquesta setmana. Ho ha seguit en Gerard Puigdemont.
El Garrotxa Emprèn ha celebrat la cinquena edició de la Jornada de Territori i Sostenibilitat. Les instal·lacions de les Brides, a la Vall d'en Bas, han acollit la conferència de l'expert en comunicació en l'àmbit empresarial, Tura Baró, que ha parlat, davant d'empresaris i entitats de la comarca, adherides al projecte de turisme Garrotxa de la Carta Europea de Turisme Sostenible, sobre com ser més competitius i eficients a nivell de comunicació.
No és només una activitat econòmica emprendre, sinó que també és una activitat social, cultural i de comunicació entre totes les persones implicades. El que es fa avui a la Garrotxa, al final, té conseqüències en un territori molt més ampli. Hem de tenir en compte l'efecte papallona. El que fem nosaltres aquí, per petit que sigui, pot tenir impacte en molts milers de quilòmetres més enllà.
Des de Turisme Garrotxa aposten pel Garrotxa Emprèn per reforçar aquest nou model empresarial, en aquest cas per a empreses dedicades al turisme i per anar reforçant aquest canvi de model i manera de treballar. Gemma Canelias és presidenta de Turisme Garrotxa.
Doncs vam renovar l'estratègia de la Carta Europea de Turisme Sostenible. Ha estat una estratègia molt més viva, molt més participativa i en el qual hi han participat pràcticament 250 entitats, empreses, persones del món públic i del món privat, i anem alineats realment sempre amb aquesta estratègia de la Carta Europea de Turisme Sostenible.
Fins divendres continuaran les activitats del Garrotxa Emprèn amb una xerrada dedicada a estudiants, una altra pensada per autònoms i el lliurament dels premis 100% emprenedors.
Gràcies, Gerard. Parlem ara de salut. L'Agència Europea del Medicament encara està esperant dades addicionals sobre la vacuna d'Hipra contra la Covid-19 per poder decidir sobre la seva autorització. Segons ha assegurat aquest dimecres el cap de vacunes de l'organisme, Marco Cavalleri, el regulador europeu ha demanat més informació a la companyia per tal de donar resposta als dubtes sobre el vaccí.
With respect to EPRA, as mentioned before, this week we are waiting.
En aquestes setmanes estem esperant les respostes de l'empresa i dades addicionals i esperem que aquesta nova informació ens permeti resoldre els problemes que tenim en l'avaluació i avançar ràpid cap a una possible aprovació.
With this evaluation and move rapidly towards a potential approval, but of course it's premature to say.
I l'Observatori del Campus de Salut de Girona tem que si no s'aproven els pressupostos de la Generalitat es paralitzi el projecte del nou Hospital Josep Trueta.
Un dels portaveus de l'Observatori, Antoni Codina, ha remarcat que l'hospital fa massa, que està al límit amb el finançament i per això volen que es materialitzi el nou hospital a partir del 2023 amb una primera partida del projecte dins els pressupostos catalans.
Ser un nivell 5 o ser un nivell 6 pel Girona poden representar uns 20 milions d'euros més. Això què pot representar? Com us podeu imaginar, doncs inversió en necessitats, inversió per solucionar problemes, inversió per millorar tots els recursos, tant de personal com recursos de material. És un dels punts claus en totes les negociacions que fan tots els hospitals de Catalunya amb el Departament de Salut, la financiació.
Segons els metges, si el pla funcional s'acaba a mitjans del 2023, tal com està previst, cal que Salut inclogui una primera partida pel nou hospital i que permeti donar forma al projecte.
El DIP Salut ha ampliat la xarxa de desfibril·ladors de les comarques gironines amb 162 aparells més. L'organisme de la Diputació ha invertit 385.000 euros per comprar aquests dispositius.
A partir d'ara hi haurà quasi un miler de desfibril·ladors arreu dels 221 municipis de la demarcació. La compra dels aparells s'ha fet després que el DIP Salut veiés que calia instal·lar-ne més per cobrir de manera adequada determinats espais i equipaments públics. Els nous desfibriladors, que ja s'han començat a distribuir, es posaran tant a fora dels edificis com als cotxes de policies locals, protecció civil i vigilants municipals. Gràcies a aquesta xarxa, més de 80 persones que havien patit una aturada cardiorrespiratòria s'han pogut recuperar.
I avui també són notícia les quatre autoescoles del Ripollès que porten un any reclamant poder tornar a fer l'examen de teòrica a Ripoll. Arran de la pandèmia, la prefectura de trànsit va decidir fer-ho a Girona.
Havia de ser una situació temporal per l'emergència sanitària, però veuen que passen els mesos i la mesura no es reverteix per falta de personal. Jaume Taboada és el propietari d'una de les autoescoles de Ripoll.
Ja fa un any que estem a darrere d'aquest tema i no hi ha, per part de l'administració, no hi ha moviment. Hem parlat fins i tot amb el subdelegat del govern d'aquí Girona per demanar-li i la resposta sempre és la mateixa. Jo entenc que viuen un moment difícil en quant a personal, que no en tenen, perquè l'administració de l'Estat està molt malament, però clar, això no és el problema nostre ni dels nostres alumnes. S'hauran de posar les piles i fer el que sigui.
Es queixen que juntament amb Olot són els únics punts de Catalunya on no s'ha recuperat el servei en centres desplaçats, juntament també amb la Vall d'Aran, on tampoc es fan exàmens teòrics.
I atenció si teniu algun bitllet de cara als propers mesos per Ryanair, perquè els treballadors que presten serveis d'assistència a terra de Ryanair començaran aquest 28 d'octubre una vaga que afectarà els aeroports de Barcelona, Girona, Reus, Madrid i Palma de Mallorca, entre d'altres. L'aturada convocada pel sindicat USO tindrà aturades de 24 hores del 28 d'octubre a l'1 de novembre i aturades parcials tots els divendres, dissabtes i diumenges del mes de novembre entre les 4 de la matinada i les 7 del matí, de les 12 a les 3 de la tarda i de les 9 del vespre fins a les 11 de la nit.
El motiu d'aquesta convocatòria de vaga al servei handling de Ryanair no és cap altre que posar en marxa la mesa negociadora del primer conveni per aquest col·lectiu, paralitzada des del 2020, segons han explicat des del sindicat.
I el ple del Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha aprovat una moció presentada pel grup de Junts per Catalunya en què es demana al govern que impulsi la creació de la regió policial Girona Nord.
Una regió, diu la moció, que hauria d'abastar els 68 municipis de la comarca com a mínim. El text també reclama a Interior que reforci a curt termini les plantilles dels Mossos d'Esquadra de les àrees bàsiques policials de Figueres i Roses. La moció ha comptat amb el suport de Junts, PSC, Esquerra. S'hi va abstenir al·legant que una mesura així ha de ser fruit de la decisió policial i no política.
I si falten vigilants, haurem de confiar en el bestiar, perquè la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, ha presentat aquest dimecres el Pla de Ramaderia Extensiva de Catalunya. Inclou 69 actuacions a desenvolupar fins l'any 2030.
Una de les mesures destacades és el finançament de ramats que pasturin el bosc i facin d'una banda tasques de prevenció d'incendis i de l'altra contribueixin a mantenir els ecosistemes i afavorir la biodiversitat. Aquestes feines substituiran treballs que fins ara es feien de forma mecànica.
Impulsarem contractes per ramats que pasturin amb finalitats de prevenció d'incendis i millora a la biodiversitat. Seran pagaments per serveis ambientals. Serà, en definitiva, un instrument innovador, val a dir, reclamat durant anys pel sector primari i també pel sector mediambiental al nostre país. Volem crear, en definitiva, ramats que tinguin per objecte oferir el servei de manteniment d'espais oberts i espais amb baixa càrrega de combustible.
Les bases de la convocatòria han d'estar a punt abans de la propera campanya de prevenció d'incendis.
I a la crònica judicial avui us hem de dir que la Fiscalia demana fins a 8 anys de presó per 5 detinguts a Girona durant els disturbis per l'empresonament del raper Pablo Hasél. Són 4 nois i una noia. La Fiscalia els acusa de formar part del grup que va fer barricades al carrer Santa Clara i d'haver llançat pedres, llambordes i ampolles de vidre contra els Mossos des de l'altra banda del pont de pedra i la zona propera a la plaça del Vi.
S'enfronten a condemnes per desordres públics i atemptat contra l'autoritat. A ella, per qui l'acusació reclama la pena més alta, també se li imputa resistència i lesions perquè hauria agredit els policies que l'arrestaven. El judici s'havia de celebrar l'audiència, però s'ha suspès perquè dos dels acusats no han comparegut.
Una plataforma de veïns, Unió de Pagesos i l'Associació de Naturalistes de Girona han començat a recollir firmes en contra del projecte de ciutat esportiva que el Girona Futbol Club planeja fer a Vilablareix, a la comarca del Gironès.
Consideren que aquest equipament suposarà la pèrdua de les poques zones agrícoles que queden al municipi i a la zona metropolitana de Girona. A més, es tracta d'una zona rica agrícolament perquè hi ha els sediments i nutrients dels tres rius que creuen el pla. Per altra banda, les entitats recorden que la zona està considerada com a sòl d'especial valor agrícola. Segons apunten les tres entitats, el projecte preveu la construcció de 7 camps de futbol en una zona propera al Mas de la Massana.
L'entitat Mouta en Bici ha entregat aquest dimecres a la tarda a la delegació del govern de Girona les 1.100 signatures a favor d'alliberar la carretera dels Àngels de cotxes. Es tracta d'una iniciativa que vol prohibir la circulació de vehicles a motor almenys un diumenge al mes per la GIB-6703, la carretera que va de Girona al Santuari dels Àngels.
L'objectiu és que ciclistes i vianants puguin utilitzar aquesta via amb més seguretat i evitar accidents que hi ha de forma habitual. Tot i les signatures recollides, l'entitat Mou Tambici ha lamentat que no s'hagi fet cap reunió amb les administracions i ha recordat que aquest diumenge faran una protesta de 9 del matí a 12 del migdia en què tallaran la carretera dels Àngels.
I l'Agència Catalana de l'Aigua ha revisat la situació de sequera a les conques internes i ha declarat l'alerta hidrològica a l'aqüífer del Fluvià Muga, que abasteix un total de 22 municipis de l'Alt Empordà.
Amb aquestes ja són 9 les àrees de Catalunya en aquesta situació. La decisió s'ha pres després de constatar que la massa d'aigua subterrània ha patit un descens constant de nivell en els darrers mesos, fins a situar-se als 15,4 metres per sobre del nivell del mar. L'entrada en vigor d'aquest nou escenari serà efectiva quan es publiqui al DOC la resolució, prevista per finals d'aquesta setmana. A partir d'aleshores s'aplicaran un seguit de limitacions en l'ús de l'aigua.
Ei, escolta, t'he d'explicar una cosa.
Més de 100 anys lluitant per la independència energètica de la Garrotxa. Carrer a carrer, poble a poble, fent front a les embestides de les empreses monopoli. Hem patit junts, hem celebrat junts. Ara treballem per fer possible la teva independència energètica.
Ei, has marxat? Nosaltres no. Ens quedem. Seguim aquí per vosaltres, perquè sou únics. Bassols Energia. Som d'aquí.
Cinc minuts més.
Sant Feliu de Pallerols recupera la nit més terrorífica de l'any. El proper dilluns, el centre del municipi es convertirà en un gran circuit de la por.
Després de la primera edició del 2019, l'organització vol aportar novetats per als més petits i també per als adults. En aquest sentit, els circuits no seran els mateixos i les hores i els llocs també seran diferents.
Ens ho explica en Roger Isern.
Les tradicions de Tots Sants a Catalunya han fet un petit pas al costat davant celebracions de caire més global com el Halloween, una de les festes procedents dels Estats Units que més s'ha arrelat al nostre país. Al veure aquest fenomen, des del 2019, a Sant Feliu de Pallerols organitzen la que consideren la nit més terrorífica de l'any. Ho fan a través de dos recorreguts amb diferents ambientacions segons l'edat dels participants. Enguany, a 6:45 de la tarda, començarà el circuit per als més petits i una hora més tard el pensat pels adults i recomanat per l'organització per a majors de 9 anys. Un dels membres de la comissió del Halloween a Sant Feliu de Pallerols és Josep Masó.
Aquests dos itineraris, dos recorreguts diferents, un per als més menuts, que en aquest no hi hauria, diguem-ne, zones de por, zones així amb molt de colorido, màgia, diguem-ne, no hi ha zones de por concreta. I l'altre sí que és d'encarat als joves i als més grans, que sí que és, diguem, una temàtica de sobre pel·lícules de por, i hi ha diferents escenes distribuïdes en un recorregut per diferents carrers que volen recrear una mica algunes pel·lícules d'aquestes de por. Seria bàsicament les directrius del que s'està organitzant.
Després de l'aturada obligada per la pandèmia, l'organització del Halloween versus Castanyada espera una gran resposta com la que van tenir el 2019, una primera edició que es va organitzar en 3 setmanes i que tot i així va agradar a la gent del poble. Aquest any, des de l'organització, han buscat un ambient terrorífic pels carrers més importants del poble.
Es va triar una sèrie de carrers, estan tots, diguem-ne, a la zona centre del poble, al voltant de la plaça del Firal, que és el centre neuràlgic del poble. És la zona on hi ha els 5-6 carrers, diguem-ne, més estrets i, diguem-ne, més tètrics, no? Que el propi carrer ja ajuda a muntar una mica tota la decoració que tenim idea de fer. La idea és aquesta, aprofitar ja els carrers, diguem, que farien més por ja de per si, per muntar-hi el recorregut.
Totes les persones que vulguin participar al Halloween versus Castanyada de Sant Feliu de Pallerols han de ser al centre del poble dilluns a 6:45 de la tarda. Les inscripcions es poden fer a través del web de l'Ajuntament i tenen un cost de 3 euros.
But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and so you're back from outer space.
El fenomen drag queen a la Casa Cultural d'Andalusia, Dolot. Aquest dissabte arriba el segon concurs per escollir la transformació més ben aconseguida i la millor demostració de talent.
És un espectacle pensat per tots els públics i que busca donar a conèixer el moviment i trencar els estigmes sobre el transformisme.
La Casa Cultural d'Andalusia, Dolot, acollirà dissabte la segona edició del concurs Drag Queen de la Garrotxa. Un espectacle de transformisme que es convertirà alhora en un concurs de bellesa i un altre de talent. Diversos concursants provinents de tot Catalunya participaran en aquesta iniciativa que pretén ser especialment provocativa i reivindicativa. La directora general del concurs és Diva Valdivia.
Somos como chicos del Teatro Isabelino, donde no se dejaban actuar a las mujeres y los hombres hacían personajes femeninos. Todo derroche de actuación, derroche de glamour, derroche de talento. Hacemos playback, bailamos, cantamos, conducimos, hacemos humor y todo eso es lo que tendrán para disfrutar aquí.
El jurat el formaran persones expertes en vestuari, maquillatge, perruqueria i teatre. La proposta és un espectacle pensat per a tots els públics i que busca donar a conèixer el moviment drag i trencar els estigmes sobre el transformisme. La directora general del concurs destaca la importància de saber els orígens d'aquest moviment.
Porque creo que realmente necesitaríamos que todo el mundo conozca que la cultura drag no es solo discoteca, que también hay una parte muy bien trabajada artísticamente. Yo soy actriz y directora artística y como tal pues muestro al público todo lo que sé hacer, todo lo que aprendí con el teatro.
El concurs Drag Queen de la Garrotxa tindrà lloc aquest dissabte a partir de les 8 del vespre a la Casa Cultural d'Andalusia d'Olot.
I si us agrada el cinema, no us podeu perdre el Festival de Cinema de Muntanya de Torelló, que portarà a la gran pantalla més de 40 produccions d'arreu del món.
El director del certamen, Joan Salarich, ha destacat que entre els films que opten a endur-se el màxim guardó, sí són en llengua catalana.
Els efectes de la pandèmia han set, entenem nosaltres, doncs, una lleugera reducció de la quantitat de pel·lícules que normalment ens arribàvem. Cosa que, pel que hem vist, s'ha reproduït bastant a tots els festivals del sector. Vol dir que això és una possible explicació, doncs, això, que les pel·lícules, doncs, aquests, sobretot 2020, en menys mesura el 2021, doncs no s'ha filmat tant per les dificultats de viatjar, etc.
Mongòlia és enguany el país escollit i s'entrarà l'espectacle inaugural i l'exposició del Teatre Sirvianum, amb dos enfocats a conèixer la vida nòmada dels mongols amenaçada pel canvi climàtic. A motiu dels 40 anys del certamen s'oferirà un passeig gratuït del film Everest See to Summit, una de les pel·lícules més premiades de la història del cinema de muntanya.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
5 minuts més!
Necessites unes ulleres o vols canviar-les per unes de noves? Ara, Opticalia Olot, pots emportar-te les teves ulleres graduades i pagar-les en 12, 24 o 36 còmodes quotes sense interessos. Només ens has de portar qualsevol targeta bancària i el teu DNI. Vine a Opticalia i emporta't les teves ulleres finançades. Opticalia Olot, a la plaça Clarà, número 12.
Anem als esports. A dos quarts tocats us expliquem que la Josep Jou espera a l'hoquei Olot. El conjunt olotí jugarà el primer partit a casa de la temporada després de més de 5 mesos. Ens rebrà el Companyia de Maria Gallec aquest dissabte a dos quarts de 8 del vespre i, com sempre, en directe aquí a l'antena de Ràdio Olot.
Jordi García i Adrià Piera no podran comptar ni amb Aniol Mangas lesionat ni amb Guillem Raurell sancionat després de veure la vermella a la pista del Vendrell. La bona notícia és el retorn de Ferran Sacrés després de superar els problemes de l'adductor.
Tornar a casa, aquella sensació única i indescriptible quan fa temps que no ho fas. Exactament és el que li passarà aquest dissabte a l'hoquei Olot, que tornarà a disputar un partit d'hoquei Lliga Plata a la pista Josep Jou, més de 5 mesos després d'aquell 7 de maig contra l'Alpicat. L'equip olotí en dinàmica positiva després d'aconseguir una victòria excel·lent a la pista del Vendrell per 2-5, donant la sorpresa de la primera jornada del grup nord. Aquest dissabte el rival és el Companyia de Maria. El conjunt de Vigo arriba després de perdre el duel gallec davant el Dominicos per 0-2 i compta amb una plantilla amb jugadors joves i també experimentats en aquesta categoria. El tècnic de l'hoquei Olot és Jordi García.
És un equip amb moltes ganes, és un equip que hi va molt, que corren moltíssim. Tècnicament seran més bons o més dolents, però sí que és veritat que ho donen tot, surten i corren moltíssim, i a partir d'aquí nosaltres hem de plantejar un partit tranquil, sí que sortint a les contres però sabent quan parar, temporitzant el tema dels jocs.
El conjunt gallec aposta per un joc versàtil i no molt habitual dels equips catalans, fet que García espera que el seu equip no s'encomani del joc del companyia de Maria i porti el partit al seu terreny.
Sabem portar el partit al nostre terreny. Serà un rival complicat, sobretot amb equips de fora que tenen un altre model de joc que potser no és diferent i tu a vegades t'encomanes el seu model de joc. Per tant, hem d'anar alerta i bueno, hem d'intentar treure els 3 punts a casa, són els primers, ens fan molta il·lusió.
L'hoquei Olot recupera Ferran Sacrés per aquest partit, tot i que comptarà en pocs minuts, segons el tècnic de Navàs. Qui no arriba és Aniol Mangas, encara lesionat, ni tampoc Guillem Raurell, expulsat al Vendrell. Una baixa important a la porteria, però que Jordi García no li preocupa, gràcies als dos altres porters amb què compta, Pau Flores i Marcel Tremoleda, el jove porter del planter.
Ja no tinc dos molt bons porters, sinó tinc 3 molt bons porters, perquè en Marcel aquesta pretemporada ha entrat en dinàmica de primer equip i realment està molt bé. O sigui, és un nano que és juvenil, que sobretot amb la posició de porter s'ha de molt, molt, molt a poc a poc, perquè pots cremar un porter molt ràpid, però estic molt tranquil. Per què? Perquè en Guillem va fer un partidàs, llàstima de la vermella.
A banda de la vessant esportiva, l'hoquei Olot també té ganes de tornar a viure l'ambient de la Josep Jou, una peça fonamental per treure endavant els partits a casa.
L'afició és un jugador més que tenim i al final ens va molt, molt i molt bé que s'ompleni tot el pavelló. Llavors, nosaltres animem a que vingui la gent, el que també els hi podem assegurar és que ens deixarem la pell a la pista, que intentarem fer-los disfrutar i ojalà, i espero que sí, o més i tot, que sigui l'ambient de la temporada passada, perquè realment l'equip ens ajuda moltíssim. Nosaltres encara donem un plus més perquè el que volem és que tota la gent que hi ha a la grada s'ho passi bé, es diverteixi.
La Josep Jou no només acollirà el partit del primer equip aquest dissabte, sinó que abans, a partir de les 5 de la tarda, es farà la presentació de tots els equips de la base. L'hoquei Olot Companyia de Maria, corresponent a la jornada 2 del grup nord de la categoria de plata, es disputarà aquest dissabte a 7:45 del vespre. Com ja és habitual, es podrà seguir en directe a Ràdio Olot.
Amb en Roger Isern i amb l'Anna Prat, la cursa de muntanya de Besalú, d'altra banda, prevista per aquest cap de setmana, serà de 17 quilòmetres de recorregut. L'entitat organitzadora, el Besalú Cross, confia en arribar fins als 220 participants.
El recorregut d'aquesta edició és exigent, amb uns 800 metres de desnivell i noves zones de corriols. La sortida es farà aquest diumenge des de la plaça de la Llibertat a les 9 del matí.
Falta poc per una nova cursa de muntanya de Besalú i l'entitat organitzadora, el Besalú Cross, ja està escalfant motors. La prova ja arriba enguany a la 8a edició, la primera després de la pandèmia. Com sempre, es podran recórrer 2 circuits, un de 17 quilòmetres i un altre de 10. Com a novetat, la sortida serà des de la plaça de la Llibertat, mentre que l'arribada serà al pavelló. Confien comptar amb fins a 220 atletes. Un dels membres de l'organització del Besalú Cross és Marc Boada.
Participació, el límit de participants serien 250. A dia d'avui en portem 130 i esperem arribar a uns 220 o... Bueno, tant de bo fossin 250, la veritat.
El circuit curt tindrà 400 metres de desnivell, mentre que el llarg en tindrà el doble, amb 800 metres. La meitat del recorregut llarg s'ha renovat, per exemple, amb nous corriols i l'organització assegura que serà molt divertit. Boada detalla el recorregut que en aquesta edició recorrerà nous corriols.
Sortirem de la plaça Major, com deia, pujarem fins al Sagrat Cor, i després baixarem fins a l'ermita de Sant Fruitós, així també fem una mica d'història, i els de la curta ja pujaran cap a Besalú, i els de la llarga aniran a buscar la carena i aniran a veure el Pi de Sant Josep i la Creu d'Hortós i tornaran cap a Besalú.
I una de les característiques que fa especial aquesta cursa de muntanya de Besalú és la innovació en els trams, ja que des de l'organització creuen que això és el que fa repetir els corredors.
Crec que el que fa especial la cursa és, primer, que cada any fem circuits, busquem variar el circuit, no hem repetit mai, sí que fem petits trams, però... Bueno, sempre busquem corriols nous, els hem de tenir el màxim de net possibles i que sobretot que siguin divertits de córrer.
Les inscripcions de la cursa de muntanya de Besalú es poden fer fins aquest divendres al web cursamuntanyabesalú.cat. També es podran fer de forma presencial una hora i mitja abans de l'inici de la cursa.
Necessites unes ulleres o vols canviar-les per unes de noves? Ara, Opticalia Olot, pots emportar-te les teves ulleres graduades i pagar-les en 12, 24 o 36 còmodes quotes sense interessos. Només ens has de portar qualsevol targeta bancària i el teu DNI. Vine a Opticàlia i emporta't les teves ulleres finançades. Opticàlia Olot, a la plaça Clarà número 12.